Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge i molt bon any. Ja està en marxa, de fet ja fa setmanes, que hi ha una nova edició del Pessebre Vivent de Corbera. Enguany arriba la seva 58a temporada i diuen que és tot un èxit de públic gràcies a la feina i a la tasca que fan els membres de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera. Un esdeveniment en el qual hi participen més de 250 voluntaris, uns 200 d'ells que són actuants i la resta membres de l'equip organitzatiu. S'interpreten concretament 15 escenes, com ara l'Anunciació, l'anunci de l'Àngel als pastors, el naixement a la cova, la vida familiar a Natzaret o bé la típica tradició de fer cagar el tió. Aquest pessebre vivent el que fa és, en definitiva, promoure la cultura i la tradició catalana i fins a dia d'avui ha rebut la visita de 959.000 persones en més de 2.400 representacions que s'han fet des de l'any 1962. Avui en parlem ja, si esteu encara interessats, encara es fan representacions fins al proper diumenge, el 12 de gener. Estem parlant d'un pessebre vivent a mida real que es fa en un entorn privilegiat de 14.000 metres quadrats amb un recorregut de 700 metres. Avui ens acompanyen a la ràdio en David Esquirol, que és el president de l'associació Pessebre Vivent, Amics de Corbera, i també en Víctor González, vocal de l'associació. De seguida els saludem. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. David, Víctor, bon dia i bon any.
Molt bon dia i bon any a tothom.
Bon dia. Bon dia i bon any a tothom.
Com van les representacions? De fet, ja n'heu fet una quarantena llarga, no?
Sí.
I ara sí. Ja entrem a la recta final.
Entrem a la recta final, ja, sí. Molt bé, molt bé. De moment estem molt, molt satisfets de com va aquesta temporada. Mm. Molt contents.
És la recta final, però amb les mateixes ganes del primer dia encara, eh?
Sí, oi?
Sí.
De fet, serà el proper cap de setmana, no?
El proper cap de setmana.
11 i 12, quan ja feu les últimes.
11 i 12 seran les últimes representacions. Encara ens poden visitar.
Uh-huh. Doncs parlem d'aquest Pessebre Vivent, que és un dels més històrics de Catalunya, no? Dels primers que es van començar a fer.
Sobretot amb el format. Quan parlem de format, sí, perquè el nostre format és que el visitant forma part de lo que és el pessebre, és a dir, camina per dins el pessebre. I aquest format sí que va ser innovador en aquella època. Uh-huh. Vull dir, de fet, de pessebres n'hi podia haver representacions d'un pessebre, d'un naixement, però amb el format aquest en què el visitant mou i conviu amb els personatges, doncs era innovador.
Clar, perquè el que estem acostumats és a que l'espectador sigui passiu, no? Que vegi les escenes i no hi participi.
Exacte. Nosaltres el fem participar ben bé des del primer moment. Uh-huh. Això ens hem d'imaginar una mica com un pessebre que tinguem, que haguem fet nosaltres, i que tenim la capacitat de tornar-nos petitets a la mida de les figures i poder caminar pel nostre pessebre, no? I conviure cada una de les escenes en què s'hi representen. Que de cop i volta, quan nosaltres hi entrem, prenen vida.
Uh-huh. La gent de Corbera, i suposo que també dels voltants o d'altres punts de Catalunya, hi van a veure el pessebre.
I tant. Sí, jo diria, la gent de Catalunya i algú dels voltants hi participen en el pessebre. Mm. I dels voltants, inclús de més enllà, venen a visitar el pessebre. Molts estrangers aprofiten l'estada a Barcelona i, com una activitat més, venen a visitar el pessebre. Sí, sí. Mm. Força gent.
I el públic, la gent que hi participa, què diu?
Doncs diu moltes coses. Molts adjectius qualificatius tipus espectacular, magnífic. No m'esperava trobar el que m'estic trobant perquè, bueno, doncs, realment quan parles d'un pessebre potser t'esperes veure doncs, fogates, poca gent, tres fuets, com dic jo a vegades també. Però clar, la gent quan arriben allà i veu aquest paratge que has comentat abans de 14.000 metres quadrats i tota la il·luminació, doncs la veritat és que l'impacte visual ja és molt potent, i després hi ha un altre impacte també molt important, que és l'emocional, perquè és una representació molt emotiva i la gent s'emociona molt al veure. Vull dir que molt, molt bé, la veritat és que tothom, el grau de satisfacció és força elevat del visitant, en aquest sentit.
És a dir, que hi ha emoció, no?
Sí, perquè, bueno, quan sobretot estàs a la plaça, que veus la representació del naixement, doncs, bueno, hi ha gent que realment ho viu molt, molt profundament i, bueno, entre el, repeteixo, el so, la il·luminació, estàs allà, tothom està a la plaça escoltant, veient, doncs fa això, no?, que sigui tremendament emotiu en aquest sentit.
És una representació, en aquest cas és religiosa, però hi ha molta cultura, no?, tradicional, popular, és a dir, que també deixa el que és el component més religiós per passar al que és el cultural, no?
Al final, el Nadal aquí el celebrem tots. Llavors, hi ha tots aquests components, com bé dius, no? O sigui, hi ha la persona que s'ho pren més des d'un punt de vista religiós i en gaudeix de l'àudio, en gaudeix de l'escenografia i de l'espectacle en si, no? I el que no té aquest punt de vista tan religiós i en gaudeix del record, de l'emoció de recordar tot allò que hem fet o hem viscut de petits i que, a més, anem ensenyant a les generacions posteriors. I això es nota, és una mica és com el que comentava en Víctor, no? No és exclusivament un tema religiós, però hi cap tot dins. Sobretot sensacions i emocions, moltes, des de l'olor, el so, els colors. Sí, la gent, com bé deia ell, en surt impressionat. Molta gent no en té idea del que ve a veure en el sentit de com és, fins que no en surt. També hem de pensar que, al final, el paratge que nosaltres utilitzem, que és...
Que això és un entorn molt maco. Molt maco.
Molt. És un entorn...
Espectacular.
O sigui, no estem utilitzant un espai dintre del poble per fer un pessebre. Estem utilitzant un espai que l'hem convertit en el nostre pessebre. Llavors, tot el que hi ha allà està pensat perquè sigui un pessebre. Uh-huh. I això li dona un caire important.
Feu 15 escenes, no?, concretament?
Sí, són 15 escenes repartides al llarg d'un recorregut d'uns 700 metres.
Uh-huh. La gent, per tant, el que ha de fer és comença a fer el recorregut, no?, i va visitant les diferents escenes.
Exacte. És una mica com el que dèiem al principi, no? Pensa que tu entres al teu pessebre i pues, comences a la teva escena, exacte, pues, on hi ha l'Anunciació, per dir. I allà pues, gaudeixes de l'Anunciació, però l'Anunciació en viu i que tu estàs pràcticament dins. A partir d'aquí hi ha les diferents escenes, que si els pastorets, que si Bugaderes, la Masia, barregent diferents contextes, però que no queden xocants.
I la persona que hi participa, el visitant, pot anar per on vulgui o fer com visites més guiat? O com...
És més guiat. Sí. És més guiat en el sentit de que si tots anéssim per on volguessin, la òptica d'un pessebre vivent la perdríem, perquè el visitant no ve vestit com per ser una figura d'un pessebre.
Exacte, no marxaria amb la idea de...
Exacte. Llavors, dintre d'això, tu circules per dintre el pessebre per uns camins que et van conduint perquè puguis gaudir i veure totes les escenes que s'hi representen.
Uh-huh. Abans hem parlat de xifres, no?, de 250 voluntaris.
Sí. Jo al principi, quan estaves comentant totes les xifres, ha hagut un moment que m'he quedat una mica així ja... Perquè és el
vertigen.
Sí, vertigen és la paraula, perquè, clar, has dit allò dels 959.000 visitants, crec, sí. 58 anys que portem fent pessebre ininterrompudament, 250 voluntaris, dels quals aproximadament uns 220 són actuants, i els 30 restants, doncs, és gent que està, doncs,
donant suport,
fora, tenint el visitant, quan ve, orientant-lo, doncs, cap on ha d'anar, si té les entrades, si no, explicant-li, doncs, el que pot fer, etc. No? I aquestes xifres que estàs dient, doncs, realment són força, força impressionants en aquest sentit.
Sí, sí. No? Per organitzar-ho tot, no?, per posar-ho en marxa. No sé quan comenceu a preparar-ho. Si ja uns mesos abans feu algun tipus d'assaig, algun tipus de posada en escena per veure que tot està bé, que tot...
Tot i que sembli una mica un tòpic, fa 58 anys que vam començar i encara no hem parat. El que passa és que
l'activitat... Però també ho teniu per la mà, potser, no?
Clar, és el que anava a dir ara.
Que
això
arriba
ajuda.
Arriba el moment, no?
Ajuda i et condiciona a dir, ei, hem arribat on hem arribat i això ha de continuar i ha d'anar millorant, perquè tot ha d'anar millorant i canviant, i adequant-se. Sí, és cert que, evidentment, durant tot l'any s'hi fan diferents actuacions, però l'activitat frenètica comença a partir del setembre. A partir del setembre ja comença.
Ja comencem.
Comencem, sí. Pensa que és un espai natural. Natural vol dir que les herbes i els arbres, la vegetació ha anat creixent naturalment durant tot l'any i que d'alguna manera l'hem de reeducar perquè es conformi amb les nostres representacions i els nostres quadres escènics.
És un espai municipal?
No, és hi ha un paratge. Hi ha una part que és un espai municipal i altres hi ha propietaris privats que cedeixen els seus espais per poder-ho fer, i hi ha una part que és inclús propietat de l'associació. És un paratge, com bé dius.
I per tant, a partir del setembre ja comenceu a...
A partir del setembre ens comencem tots a moure com formiguetes pel pessebre i cadascú, cada formiga sap la tasca que ha de fer, molt en contacte. És cert que, com bé deies, repeteixo, els 58 anys fa que molta gent ja sap el que ha de fer, i ho fa de grat, i clar, fins a arribar a finals novembre, el primer cap de setmana de desembre, on llavors ja explosiona i allà ja hi som tots, tot preparat.
I suposo que la gent que hi participa, potser hi ha famílies senceres, no?, o famílies que repeteixen cada any, com...
Sí, hi ha moltes famílies. Jo anava a comentar que tot i portar 58 anys que ho fem, sempre sorgeixen les urgències de l'última hora, eh?
I això és un clàssic
de cada any, per suposat.
De fet, el fet de que sigueu una referència també a Catalunya, això no sé si us posa una mica més de pressió a l'hora de que rebeu visitants, gent de fora que ve a veure-ho, no? I per tant, voleu que el llistó sigui alt, no?
Ens enorgulleix i ens motiva. Ens motiva. Sobretot per continuar estant en el lloc. Crec que sí.
Sí, m'ha motivat sempre anar... Cada any quan comencem sempre estem allà, vinga, va, som-hi, ja, aquest any tal, tenim objectius. Pensa que el ser tothom, tots voluntaris, al final...
Això costa, no?, suposo, de plegar gent voluntària.
Déu-n'hi-do, sí, però...
O en aquest cas no.
És que ja són molts anys, ja. Són molts anys, en tres generacions, tenim dues o tres famílies, són tres generacions.
Que han anat passant.
L'avi està a un quadre, el pare està a un altre quadre, i el net, el fill, perdó, està a un quadre, i el net està a un altre, no? I bé, doncs, l'orgull més gran és quan la gent marxa i et diu, ostres, espectacular. Ostres, magnífic.
Vosaltres participeu també com a...
Nosaltres som dels 30 que estem fora.
Però hi participem.
Però hem participat, eh? Sí? Aquest senyor ha fet de Sant Josep, eh?
Aquí, sí. Puntualment també.
Sí, ha fet
també
de Sant Josep. I jo he anat compartint... Jo feia... Estava de pastoret, al Busquet, i si faltava gent doblava paper perquè llavors me n'anava al mercat de Natzaret.
I com es gaudeix més? Al un cantó o a l'altre?
Es gaudeix sempre.
Correcte,
sempre. Tot sí. Té la seva compensació al final, com bé diu el Víctor, al final quan la gent surt i surt que ha canviat la cara o li han canviat els ulls, dius, ostres, doncs ha pagat o ha valgut la pena. Estiguis on estiguis. I allà és tan important el que fa una activitat com el que en fa una altra, no? Quan fas de pastoret, evidentment, és un pèl més relaxat a vegades, però clar, al final ets un pastoret i amb el pessebre hi ha pastorets i has de fer la teva activitat, també, no? Tornant una mica al que comentava, si és difícil o no tenir 250 persones que són voluntaris, tenim una gran sort, que és que en aquest país ens dones un motiu i ens agrupem i treballem. I això és un fet tan arraigat com la tradició nadalenca, amb la qual això des d'aquí aprofitar i donar les gràcies a aquests 250 voluntaris que pràcticament any rere any continuen estant allà, havent aconseguit que el fer per ells pessebre és la seva tradició de Nadal. Amb la qual cosa, ostres, no ens resulta, per sort, a hores d'ara, gens difícil trobar aquests 250 voluntaris, inclús alguns més. No ha estat difícil.
Parlem del proper cap de setmana, que és quan feu ja les últimes representacions, no?
Sí, el dissabte dia 11 i el diumenge dia 12.
A quines hores, per la gent que ens estigui escoltant i que potser s'hi acostin fins allà?
El dissabte tenim tres representacions, una a les 18 hores, una altra a les 19 i una altra a les 20, i el diumenge dia 12 en tenim una representació a les 18 hores i una altra a les 19.
Fer participar d'una representació quan dura més o menys, l'espectador, la persona que hi participa, quanta
estona s'hi està? Aproximadament pot estar al voltant d'una hora i quart de mitja. El que passa és que com l'última part, que és on estan els oficis, etc., és una part una mica lliure, la gent pot estar allà 10 minuts, com pot estar un quart d'hora, com pot estar mitja hora. Però la mitja normalment acostuma a estar al voltant una mica d'una hora i quart, més o menys.
Per tant, seria dissabte i diumenge.
Dissabte i diumenge.
Diumenge seria el...
La cloenda.
La cloenda.
Sí, senyor. També ja acabem.
I a nivell... Però esteu contents, no?
Molt contents, sí. Però hi ha molt esforç, també.
Després fem una parada, no? Una pausa?
Després, bueno, no. un cop, és el mateix que et passa a casa. Tu has muntat el pessebre i arriba un dia que l'has de desmuntar. I quan l'has de desmuntar has de tenir cura de tot el que desmuntes per poder-ho tornar a treure l'any següent.
Volia parlar d'això, de l'escenografia, de com es munta aquesta escenografia. I també el vestuari i tot això. No sé si rebeu, sí, de fet ja fa molts anys, no? ja ho teniu per la mà, però teniu algun assessorament o heu tingut un assessorament a l'hora de muntar-ho tot? Més a nivell d'aspecte religiós o aspecte de històric, no? De com eren.
Allà on hem tingut assessorament, sí. És bàsic assessorar-te, perquè al final és com pot ser més polit a l'hora de fer les coses. Per part nostra hem posat tota la voluntat en poder fer i que tot brilli, però sempre hem comptat amb algú pues, que li ha buscat una mica un rigor més des del cantó, des de la vessant religiosa. Un altre és sobre el tema de lo que és els atrezzos que s'han d'utilitzar o no es poden utilitzar en funció del context històric amb els que es situa, i comptem amb gent que sobretot hi ha molt autoassessorament, perquè ens intentem documentar bastant amb això. I després, que al final també escoltem a la gent que ens ve a visitar i sempre algú et pot aportar alguna idea o un raonament que podem aprofitar i ho incorporem, si cal. I en quant a vestuari, sí, és veritat, portem molts anys. O sigui, ja és una cosa que està bastant apamada, però evidentment, vull dir, portem molts anys, però la roba l'hem d'anar... També l'hem d'anar canviant.
Després, per tant, feu el desmuntatge, no?, un cop ha passat, a partir del dilluns...
Exacte, a partir del proper dilluns...
13, doncs, ja...
Comencem a desmuntar. Ha guardat cada una de les peces que es poden guardar per utilitzar-les la temporada següent, i la resta deixar que, com a espai natural, pues, continuï fent el seu creixement normal.
Encara no s'han tancat les representacions, però parlem de xifres de l'any passat, que van ser 25.000 persones les que van assistir, pot ser?
No, exactament.
Més.
No, més.
Més?
L'any passat... L'any passat vam assolir un rècord històric de visitants que va ser exactament poc més de 30.000 visitants.
Ah, per tant, més de 30.000.
Poc sí, més de 30.000 visitants. 25-26.000 és la mitja de visitants amb el que ens estem movent els últims 6-7 anys.
No? Déu-n'hi-do.
És moltíssima gent.
Sí.
Molta gent és. Realment... Però aquest és l'orgull, eh? L'orgull, precisament, del voluntariat és aquest, eh?
I avui, si haguéssiu de convidar la gent del Paraules de Vida, que us està escoltant, perquè hi vagi la setmana que ve, el proper cap de setmana, quin seria l'argument que donaríeu?
Ostres, doncs que ara que ja hem menjat tot el que havíem de menjar, podem gaudir d'un Nadal encara amb la tranquil·litat de passejar per dintre un pessebre, que està amb la mateixa activitat que ens la trobaríem abans d'arribar al Nadal. I tant, continua sent una bona oportunitat.
Penseu, i ja per acabar, perquè ja estem en poc temps, que en els últims anys se li ha donat més importància al pessebre, també a nivell històric, hi ha gent que divulga i que explica com és el pessebre, i si això, i a vosaltres no us ha afectat, evidentment, perquè porteu l'experiència i el recorregut que teniu, però si se'n parla més ara, del pessebre, del que representa el pessebre.
Sí, jo crec que sí, sí. I a més, bastant més que fa, potser, 10 anys o 15 anys enrere. I realment crec que s'ha vist que és un element important que forma part de la cultura popular tradicional catalana, com també hi ha altres elements.
Que està molt arrelat, no?
I que està molt arrelat, és una tradició... Correcte,
no?
És una tradició molt familiar... I repeteixo molt a l'arrelada el que és la cultura popular tradicional catalana, i crec que ara s'està posant en valor tot això, i això és important en aquest sentit.
Doncs des d'aquí el que fem és animar-vos a que el proper cap de setmana, si teniu temps, passeu pel Pessebre Vivent de Corbera. Avui n'hem parlat amb en David Esquirol, que és el president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que impulsen aquest Pessebre Vivent, i amb Víctor González, que és vocal de l'associació. Gràcies a tots dos i molta sort.
Moltes gràcies.
Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tot seguit arriba el primer comentari del 2020 de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i bon any.
Molt bon dia a tothom i molt bon any. I com cada any, ja va sent habitual que el Papa Francesc, en motiu de la celebració del Nadal, rebi els principals responsables i treballadors dels organismes de la Cúria Vaticana per tal de compartir i d'expressar una mútua felicitació nadalenca. I com també ja va sent habitual, el Papa fa un repàs sempre molt crític del que és la realitat quotidiana del treball de la Cúria, ara per ara possiblement el lloc on el Papa hi troba més dificultats pel seu projecte renovador de l'Església. Aquesta celebració, amb el discurs del Papa, es va fer el passat dissabte 21 de desembre a la Sala Clementina del Vaticà, i el Papa va proposar la seva voluntat de canvi inspirant-se en les paraules històriques del cardenal anglès Newman, quan deia: "Aquí, sobre la terra, viure és canviar, i la perfecció és el resultat de moltes transformacions." Per això deia el Papa: "No es tracta de buscar el canvi pel canvi o de seguir les modes, sinó de tenir la convicció que el desenvolupament i el creixement són la característica de la vida terrena i humana, mentre, des de la perspectiva del creient, en el centre de tot està l'estabilitat de Déu." Per Newman, el canvi era conversió, és a dir, una transformació interior. "No estem vivint simplement una època de canvis, sinó un canvi d'època", va dir el Papa. Per la qual cosa, els canvis no són més lineals, sinó de profunda transformació. Fins i tot en aquest punt el Papa va citar la frase de la famosa novel·la italiana del Gatto Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, on diu: "Si volem que tot segueixi com està, és necessari que tot canviï." Amb aquest motiu, el Papa va proposar una conversió antropològica, tot dient que nosaltres hem d'iniciar processos més que no pas ocupar espais. Fent referència al Papa Sant Pau VI, el Papa Francesc es va referir al fet que vivim moments en què se'ns demana una actitud missionera, on evangelitzar constitueix la satisfacció i la vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Ell existeix per evangelitzar. Per tant, tot el que s'ha de fer ara cal fer-ho per l'evangelització del món actual, més que per l'autopreservació. I amb tota lucidesa el Papa Francesc convidava a mirar el món d'avui, tot dient: "Ja no estem més en la cristiandat. Avui no som els únics que produïm cultura, ni els primers, ni els més escoltats. Per això necessitem un canvi de mentalitat pastoral, que no vol dir passar una pastoral relativista. No estem ja en el règim del cristianisme, perquè la fe, especialment a Europa, però fins i tot a gran part d'Occident, ja no constitueix un pressupòsit obvi de la vida en comú. De fet, sovint inclús negada, burlada, marginada i ridiculitzada." Així, el Papa va destacar la profunda crisi de fe que afecta moltes persones immersos en una progressiva secularització de la societat i una espècie d'eclipsi del sentit de Déu. "Penso", va dir, "en 5 països que han omplert el món de missioners i avui no tenen recursos vocacionals per seguir endavant. Aquest és el món actual." Pel que fa als mitjans de comunicació del Vaticà, darrerament unificats en un sol organisme, el Papa Francesc va dir que ara ja no es tracta solament d'usar instruments de comunicació, sinó de viure en una cultura àmpliament digitalitzada, que afecta d'una manera molt profunda la noció del temps i de l'espai, la percepció d'un mateix, dels altres i del món, la manera de comunicar, d'aprendre, d'informar-se, d'entrar en relació amb els altres, una manera d'apropar-se a la realitat que acostuma a privilegiar la imatge respecte a l'escolta i a la lectura, i que incideix en el món de l'aprendre i en el desenvolupament del sentit crític. A l'hora de mostrar els errors, el Papa tampoc va estalviar-se d'assenyalar-ne dos: la temptació de replegar-se en el passat, perquè és més tranquil·litzador, conegut i segurament menys conflictiu, i la temptació d'assumir l'actitud de la rigidesa, que prové de la por al canvi i acaba disseminant amb límits i obstacles el terreny del bé comú, convertint-lo en un camp minat d'incomunicabilitat i odi. Finalment, l'última paraula el Papa la va dedicar a citar el cardenal Martini, qui a la vora de la mort va declarar en una entrevista: "L'Església està endarrerida 200 anys. Per què no es desperta? Tenim por, por en lloc de coratge. No obstant això, la fe és el fonament de l'Església. La fe, la confiança, el coratge. Només l'amor supera la fatiga." Molt bon diumenge a tothom i bona Diada de Reis.
aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Si no canvieu i no us feu com els infants, no entrareu pas al regne del cel. Precioses paraules de l'Evangeli que també es poden aplicar al bisbe que escriu aquest text. Vull fer-me com un infant per un instant i escriure una carta als reis. Benvolguts reis d'Orient, queden molt poques hores per a la vostra arribada, però no he volgut perdre l'oportunitat d'escriure-us la meva carta amb les il·lusions per al nou any. En primer lloc, m'agradaria que quan aneu a visitar el nen Jesús, li feu arribar la nostra promesa ferma. Aquest any intentarem ser millors persones, procurarem fer el bé i buscarem l'interès dels altres per damunt del propi. També us demano que arribi la pau i fraternitat a tots els racons del món, tan necessàries en aquest temps que corren. Que acabin els odis, les venjances, les divisions i els enfrontaments. Pensant en les persones que es lamenten del que no poden tenir, m'agradaria demanar-vos que els feu arribar paper i llapis perquè puguin apuntar tot allò que posseeixin i s'adonin de com en són d'afortunats. I algunes gomes d'esborrar perquè facin desaparèixer rancors i experiències negatives que només fan que perjudicar el camí de la vida. També m'agradaria que regalàssiu un rellotge a totes les persones amb tendència a queixar-se contínuament, perquè siguin conscients de la importància del temps i perquè el dediquin al que realment importa, estimar el proïsme i deixar-se estimar per Déu. És més joiós donar que rebre. Si poguéssiu, a d'altres persones també els aniria bé tenir un telescopi perquè, per fi, es convencin que la llum que irradia l'estrella de Betlem és el mateix Jesús que ens guia en la nostra vida. Tenint en compte la delicada situació del planeta, si pot ser, us demano 7.500 milions d'escombres amb els recollidors corresponents perquè tots contribuïn a la neteja de la Terra, ja que tots som responsables de cuidar-la. Déu la va crear perquè fos la casa de tots i cal que en tinguem cura. Als nens, porteu-los joguines i tot allò que és essencial per tenir una vida digna. Als adults, com que la majoria tenim més del necessari, he pensat que en lloc de portar-nos regals, el que podríeu fer és emportar-vos tot allò que provoca el sofriment humà: la manca de caritat, l'odi, l'avarícia, la incomprensió i la supèrbia. Als no creients, m'agradaria que els oferíssiu l'oportunitat d'apropar-se a Déu per conèixer la seva bondat i grandesa. Així mateix, us demano que ens ajudeu a veure amb claretat que el millor regal que existeix ja el tenim. És la vida i ser fills del mateix Déu que ens va regalar la vida del seu únic fill per redimir-nos. I finalment, us demano carbó, molt carbó, perquè les persones més desfavorides puguin escalfar-se quan el fred s'intensifica. Són els anomenats pobres energètics. Només a Barcelona n'hi ha prop de 20.000. Encara que, si no us fa res, seria millor que ens portéssiu altres sistemes d'escalfament més actuals i sostenibles per no perjudicar el planeta. Majestats, us agraeixo de tot cor la vostra tasca i desitjo que tingueu un bon any.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.